Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Nou dia de mobilitzacions de mestres i professors. Avui toca el Penedès, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Sentim els tractors de Revolta Pagesa com s'incorporaven a les marxes que es dirigien cap a la manifestació. A aquesta hora omplen a vessar els carrers del centre de Tarragona aquests mestres i professors en direcció cap a la plaça Imperial Tàrraco. És una manifestació molt multitudinària. També se'n fa una a aquesta hora a Tortosa. I pel que fa a la participació del seguiment de la vaga d'avui, doncs tornem a tenir ball de xifres. USTEC, el sindicat majoritari, el situen al 70%, mentre que el Departament d'Educació, amb dades de primera hora, ho situava només amb un 11% de la plantilla. És una mica per sobre de la xifra que va donar ahir sobre el seguiment de la protesta al Barcelonès i al Baix Llobregat. A la tarda, per cert, Ubala va per sobre del 30%. Independentment de les xifres, veient la gentada que hi ha al carrer, és difícil que el govern segueixi mirant cap a una altra banda, però just ara sentíem la consellera portaveu Sílvia Paneque dient que no tenen intenció de tornar a obrir la negociació amb l'àmbit de l'educació i que aplicaran l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT la setmana passada. Els docents i professors que avui es manifestaven no perdonen aquest pacte que van tancar només amb dos sindicats.
Aquest fals acord que s'ha signat ha sigut un intent polític de desmobilitzar i jo crec que encara el que ha fet és mobilitzar més, emprenyar més a la gent.
Doncs gent com aquesta integradora social que no té les mateixes condicions que un professor.
Nosaltres estem cobrant gairebé el salari mínim. Tenim molta pressió i necessitem pujar de categoria.
De seguida connectarem en directe amb el centre de Tarragona. Des d'allà en Manel Sastre ens ajudarà a calibrar com d'important és aquesta manifestació tan multitudinària i que contribueix també a saber a quina temperatura està aquesta olla a pressió.
Catalunya al dia.
Tot això en un dimarts en què, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Parlarem també de carxofes. Mala campanya aquest any per les pluges continuades que han ofegat les plantes i, per tant, han fet que n'hi hagi menys.
La collita s'ha endarrerit i els preus han baixat.
Moment crític, doncs, per als pagesos que es dediquen a la carxofa. Sovint parlem en aquest programa de com les inclemències del temps afecten el sector primari. Doncs bé, avui us explicarem el cas d'un matrimoni de pagesos de Lleida que, per culpa de les males collites que van encadenar, van arribar a acumular un deute de més de 200.000 euros.
Ara arribem a una situació molt crítica perquè quasi bé ni podien ni menjar. No es va remuntar aquesta situació.
Així els va rebre la seva advocada, que 10 anys després ha aconseguit que se'ls hagi perdonat el deute gràcies a la llei de la segona oportunitat.
I us explicarem de què va la iniciativa La Biblioteca a Casa, que s'ha posat en marxa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
Anem a la biblioteca, agafem els materials i els portem a casa de les persones, sobretot també fer companyia.
L'objectiu és facilitar que les persones grans o que no es poden moure de casa tinguin accés a la cultura i també és una mesura per combatre la solitud no volguda d'alguns veïns.
Pel que fa al trànsit, sapiguem si hi ha cap afectació de les protestes d'avui dels docents en un matí en què Equip Viari i Txell Garriga ha estat negre pel que fa a la sinistralitat.
Molt bon dia, Estel. Sí, han mort dues persones en accidents i en els dos casos per col·lisions frontals contra un camió. El primer a la C14 entre Valls i Alcover a l'Alcamp, ha mort el conductor d'una furgoneta. La C14, de fet, continua ara tallada i es recomana optar per la via alternativa, la T742, i el darrer, un motorista que ha mort a la C14-12A a Pons, a la Noguera. La via també continua, en aquest cas, tallada cap a la població, i amb aquestes dues ja són 20 les víctimes de trànsit aquest any. Pel que fa a les protestes dels docents, ara mateix no ens consten ja afectacions a les carreteres, perquè, com heu explicat, ja es troben a dins de Tortosa i Tarragona, i, per tant, circulació ja normalitzada a la 7, la 27 als accessos del port de Tarragona, també a l'N240 a Montblanc i l'N340 al Vendrell, els punts que aquest matí han tallat.
Molt bé, gràcies, Txell. I sobre el temps, quin bo que fa avui també, Francesc Mauri.
Bon dia. Sí, fa bo a tot el país, amb domini del sol, i aquesta temperatura podríem dir que carona, suau, 17, 18, fins a 20 graus ara mateix en alguns punts del país. I hem de continuar així aquesta tarda. Demà, però, gira una mica a les comarques del nord-est, bàsicament del Llobregat cap amunt i cap a l'est, de l'est i al nord del Llobregat, i en aquestes comarques intervals de núvols i algun ruixat a la tarda. La temperatura demà retrocedirà entre 2 i 3 graus al migdia respecte avui.
I com sempre també tindrem esport. Serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Eudald Serra, què explicarem avui?
Doncs Joan Laporta diu en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que les prioritats del pròxim mandat han de ser acabar l'estadi i millorar l'actual equip, que ja té una bona base. I afegeix que vol renovar Hansi Flick i que li agradaria que Lewandowski continués. El Cadí La Seu prepara un tram final de temporada que decidirà el seu futur a la Lliga Femenina. Després d'una setmana d'aturada, torna a la Lliga i ho fa amb les urgellenques com a penúltimes en plaça de descens, després d'haver perdut els últims 6 partits. El club de gel Puigcerdà continua de ressaca després que el cap de setmana han celebrat el primer títol de la història de la Lliga Femenina d'hoquei gel i també continuen posant-se les mans al cap per l'eliminació del masculí a les semifinals. El femení vol fer el doblet amb el títol de la Copa de la Reina. I l'equip femení de voleibol del Sant Pere i Sant Pau de Tarragona han acabat a la quarta posició a la fase d'ascens a la Superliga 2. Tot i no pujar, les tarragonines fan un balanç molt positiu de la temporada en la seva estrena a primera divisió.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsa edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran avui al control central. És la 1:06. Comencem. Catalunya al dia. Doncs a aquesta hora a Tarragona comença la manifestació pel segon dia de la vaga de mestres i professors. Avui les aturades són al Penedès, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Una nova jornada amb ball de xifres, també novament pel que fa a la participació. USTEC, que és el sindicat majoritari en l'àmbit de l'ensenyament, la situa en el 70%, mentre que el Departament d'Educació, amb dades de primera hora, ho situava només en un 11% de la plantilla. Doncs podem connectar aquesta hora en directe al centre de Tarragona i tenim en Manel Sastre, que està seguint aquestes protestes des de primera hora. Manel, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, acaba d'arrencar ara mateix aquesta mobilització que està en marxa, que va des de la plaça Imperial del Tarraco i que arribarà fins als serveis territorials d'ensenyament al carrer Sant Francesc, amb una pancarta gran, ja n'hi ha prou, millores laborals ja, que encapçala una mobilització de cada moment. No tenim xifres oficials, però que ja podem dir que serà històrica, perquè hi ha milers de persones que s'han aplegat aquí, que han vingut dels diferents punts, del Penedès, des de l'Alt Camp, des de la Conca de Barberà, s'han fet marxes lentes aquest matí per carretera i que s'han aplegat tots per participar en aquesta jornada de mobilitzacions amb pancartes que reclamen més recursos, menys ràtio i menys burocràcia i més suport a l'escola pública. El Noé Muñiz, el Pere Piera i l'Aida Montaner dels sindicats USTEC, CGT i Intersindical explicaven quins són els objectius i per què és tan gran aquesta mobilització.
Estem parlant de recuperar el poder adquisitiu, estem parlant de baixar la ràtio, estem parlant de reduir la burocràcia, però a més és que ara tenim un acord al que s'ha arribat en comissions i UGT, que evidentment és un acord que no té cap sentit.
El que intenten amb això és desmobilitzar, però bé, avui, des d'ahir, estem demostrant que no ho aconseguiran.
Tornem a fer història. Fins que no hi ha se sentin a negociar, de veritat, no ens trobaran als carrers, perquè estem sostenint l'insostenible.
Crits constants contra l'acord dels sindicats minoritaris i també contra el govern i també la gent cridant i demanant que el govern actuï d'una vegada, torni a obrir les negociacions. Hem parlat, entre altres, amb la GIO, una integradora social, una de les moltes professores i personal docent que reclama que es dignifiqui aquesta figura de la integració social, que és clau, segons diu, als centres d'educació.
Clar, nosaltres estem cobrant gairebé el salari mínim i portem a terme tasques molt importants a nivell escola, de famílies, d'alumnes, absentisme. Tenim molta pressió i, per sort, ens recolza tot el col·lectiu, però necessitem pujar de categoria.
Abans d'aquesta mobilització, d'aquesta manifestació que s'està fent ara mateix aquí al centre de Tarragona, tall de 2 hores als accessos del port de Tarragona a la 27 i marxa lenta per l'autovia A7. A les Terres de l'Ebre també s'està fent en aquesta hora una concentració de tots els docents als serveis territorials d'ensenyament de Tortosa després d'algunes marxes lentes i concentracions i piquets que s'han fet al llarg del matí.
Doncs això el que està passant ara en aquesta hora al centre de Tarragona amb aquesta manifestació que, a l'espera de xifres oficials, però més enllà d'això, el que es veu a simple vista i sent allà és que és una manifestació històrica, molt multitudinària, amb moltíssima participació. Per tant, anirem seguint i també estan alerta a quines dades donen finalment uns i altres. Gràcies, Manel. Bon dia.
Fins ara, bon dia.
Doncs, malgrat totes aquestes protestes, ara ho dèiem, que el govern manté la seva posició. No reobrirà la negociació i defensa l'acord signat fa una setmana amb dos dels sindicats, només amb Comissions Obreres i la UGT. Sara Cañete, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, a tot plegat s'ha referit, s'hi acaba de referir la portaveu del govern, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern, assegura que la discrepància és només pel sou, perquè l'acord ja recull les demandes de tots els sindicats pel que fa a la resta de qüestions, i diu que ara el govern se centra en implementar-lo.
Pensem que és un bon acord, no només a nivell salarial, sinó també amb totes les mesures que aquestes sí compten amb el suport de tots els representants sindicals, de millora del propi sistema. Per tant, educació, el departament i el govern estén la mà a sumar-se a aquest acord i en qualsevol cas ara està concentrat en implementar-lo el més aviat possible.
Una lectura sobre l'acord, la que acaba de fer el govern, que es contradiu amb la dels sindicats que neguen el pacte. Ells diuen, ho han dit en diverses ocasions, que la negociació s'ha de reobrir del tot perquè a cap dels punts, tampoc els que fan referència al sistema educatiu, s'hauria arribat a un acord definitiu.
Mm. I, per tant, les mobilitzacions continuen i demà, recordem-ho, Catalunya Central, Lleida i Pirineu.
Exacte.
Molt bé, gràcies, Sara. Doncs ho anirem seguint. Fins demà.
Bon dia.
Poc més de 3 minuts, haurem arribat a un quart de dues. El govern i Esquerra busquen fórmules per desencallar la tramitació dels pressupostos de la Generalitat i una de les opcions que hi ha damunt de la taula és la retirada d'aquest projecte, d'aquests comptes. Tant des de l'executiu com des dels republicans reconeixen que és complicat que acabin aconseguint un acord abans de divendres, que és quan s'han de votar les esmenes a la totalitat. El món municipal n'està pendent i els alcaldes de municipis de diferents colors polítics coincideixen que si la Generalitat té pressupostos, millorarà el finançament dels serveis que els ajuntaments presten als ciutadans. Alguns, això sí, hi posen matisos, Pilar García.
Doncs sí, sentim David Boté, alcalde de Mataró del PSC, i Marc Lleixà, alcaldessa de Tortosa, d'Esquerra Republicana, al matí de Catalunya Ràdio.
El Departament de Salut, el pressupost del 2023, que anem enviant factures a l'any que ve i a l'any que ve, a l'any que ve, doncs això, el que necessitem és que el departament tingui els recursos que necessita.
Volem i necessitem pressupostos per donar aquestes respostes, però també, com a país, hem d'avançar en sobirania. No ens podem rendir a cap pressió.
Per Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat, de Junts, els pressupostos de la Generalitat són una eina perquè els municipis puguin millorar i ampliar infraestructures. Sempre, és clar, que s'hi incloguin aquestes inversions, i aquest diu no és el cas.
Clar que necessitem a la Generalitat. Un ajuntament arriba fins a un punt, però al final topes amb la Generalitat i és qui ha d'ajudar els municipis. Però clar, quan revises doncs, la proposta del pressupost, veus que totes aquestes demandes no n'hi ha ni una.
Per als ajuntaments, els comptes de la Generalitat han de portar recursos sobretot per habitatge i serveis socials perquè ha crescut el nombre d'habitants i generen noves necessitats.
En l'últim any, els Mossos han fet 613 detencions i 28.000 identificacions de persones que acumulaven en total 65.000 antecedents. Són dades que els Mossos han avançat a 3CAT-Info i que s'enmarquen en l'operació Canpai contra la multireincidència. El cos també ha aconseguit recuperar 2.100 mòbils robats. Anem a Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Quin és el perfil d'aquestes persones detingudes i identificades?
Doncs mira, aquest pla que va començar l'abril de l'any passat a l'àrea metropolitana i que ara s'ha ampliat a tot el territori, a més del metro de Barcelona i els aeroports del Prat i Girona, ens mostra un perfil en el qual els investigats són per delictes menors, com furts lleus, que no acaben detinguts, però sí amb antecedents. L'intendent Rafael Tello, cap dels operatius, detalla aquest perfil delinqüencial.
Hi ha oportunistes que actuen en solitari, hi ha persones que es dediquen a cometre robatoris sempre en grup, no? Sabem que hi ha grups criminals que poden actuar al bus, que hem desarticulat recentment, igual que també ens els hem trobat al metro. Et podria dir que en el cas de robatori interior de vehicle, tret de grups que actuen a pàrquings privats d'ús públic, també hi ha persones solitàries.
Clar, aquesta pressió policial, principalment a Barcelona, fa que els multireincidents es moguin doncs, a poblacions veïnes, no? És allò que a vegades hem sentit que ha dit algun responsable polític que els delinqüents també agafen el metro.
Efectivament. I segons el Departament d'Interior, aquí tenim una dada neta, els delictes vinculats a la multireincidència han baixat a Barcelona un 8,5%, segons l'última Junta de Seguretat. En canvi, tots els delictes de mitjana han crescut un 10% a la població veïna, a la ciutat de l'Hospitalet, segons les dades de la Junta de Seguretat també d'aquesta ciutat. Per tant, sí, el cos admet que, com ja passava abans, aquest perfil multireincident es desplaça davant la pressió policial.
Està clar que quan pressiones i intentes fer la vida impossible aquest que no tinguin aquest sentiment d'impunitat tan alt, la desplaces. En les zones metropolitanes on nosaltres pensem que hi ha més oportunitats, realitzem dispositius per treballar de manera simultània, sense fronteres.
S'ha de dir que també hi ha una força tractora que fa Barcelona, que, per exemple, amb campanyes concretes com les fires o amb el turisme, fa que molts grups vinguin a fer temporada a Barcelona, però també n'hi ha molts de multireincidents que hi viuen i d'això fan el seu modus vivendi. En qualsevol cas, el balanç que fa Mossos d'aquest operatiu, on en l'últim any hi han participat més de 8.000 agents de diversos cossos policials, la majoria Mossos d'Esquadra, ho demostra a banda de les detencions a l'haver pogut recuperar aquests 2.100 telèfons mòbils i, atenció, 123.000 euros en efectiu robats. Aquests hem de pensar que no s'han trobat tots de cop, sinó que eren doncs, en furs de carteres o en estrabades de bosses. Per tant, són molts diners agafats en moltes accions policials.
Molt bé, doncs gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
I l'Ajuntament i la Sindicatura de Greuges de Barcelona donen per tancada la taula de negociació per reallotjar les 30 persones que viuen als pisos que s'han d'enderrocar per construir una rambla verda al barri de Vallcarca. 6 mesos després de començar les negociacions, de les 30 persones afectades, 14 han acceptat la solució que se'ls oferia, 14 s'hi han negat i 2 no hi han pogut accedir perquè no compleixen els requisits per poder sol·licitar un pis d'inclusió. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Les 14 persones que han acceptat la solució que se'ls ha ofert es traslladaran al Gòtic, a Torre Baró i a l'Eixample. Pel que fa a les 14 que s'han negat a abandonar el barri, entre les quals hi ha 4 menors, el síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, ha dit que esperen poder arribar a un acord.
Continuaran estant acompanyades per serveis socials i continuaran estant acompanyades per entitats com Secretario Gitano i FAGIC. Hem bastit ponts perquè els 14 que no l'han acceptat a dia d'avui acabin acceptant algun tipus de recurs.
Una d'aquestes persones és la Carmen. La seva família treballa recollint ferralla i té 2 fills escolaritzats al barri. Es queixa que si accepten el pis que li ofereixen a Torre Baró es quedarà sense mitjà de subsistència ja que no podran continuar recollint ferralla.
Si voy a cambiar el barrio no puedo trabajar, no puedo vivir, tengo mis vecinos que cuando tengo un problema me voy para hablar con ellos. Es muy difícil para integrar a algunos niños que vienen de fuera de este país otra vez en otra escuela, con otros profesores, con otros niños, con amigos nuevos.
Per la seva banda, l'entitat Som Barri ha denunciat que les famílies que han acceptat els reallotjaments ho han fet condicionats per la por i les amenaces que en qualsevol moment se'ls desallotjarà i es quedaran al carrer.
Aquest matí s'ha hagut de tancar l'estació de Collblanc de la línia L10 sud del metro durant gairebé 4 hores perquè s'ha omplert de fum procedent de l'interior dels túnels. S'ha desallotjat tots els usuaris i els bombers han inspeccionat la línia amb una càmera tèrmica que no ha concretat l'origen del fum ni tampoc ha trobat cap punt calent. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat mentre ha durat aquesta intervenció.
Catalunya al dia.
Seguim i ho fem parlant de les poblacions més afectades per la ventada de diumenge, que reconeixen que tindran feina per dies per retirar els arbres caiguts. començant per la mateixa ciutat de Girona, amb 70 arbres tombats i centenars de branques a terra. Un dels arbres que ha caigut va afectar el pati de l'escola annexa. Al costat hi ha una pineda i és el tercer arbre, el tercer pic que cau des del 2020. Girona Maria Rovira, el centre i les famílies reclamen solucions urgents i alerten que és una situació que, a més, ve de lluny ja.
Sí, remarquen que s'ha tingut la sort que en els tres casos les caigudes d'arbres han passat quan no hi havia nens a l'escola, però que si torna a passar pot tenir conseqüències greus. La primera caiguda d'un arbre va ser durant la pandèmia, l'altra l'últim 11 de setembre, i ara en diumenge reclamen a les administracions actuacions efectives per assegurar que es pot utilitzar l'espai amb garanties. Ens ho explicava Pol Guàrdia, membre de l'AFA i del Consell Escolar de l'Escola Annexa.
Reclamem seguretat, sobretot, que s'obri el més aviat possible la peineda, perquè des de l'11 de setembre no han pogut accedir els nens. Que es faci l'actuació que s'hagi de fer. La tala urgent d'aquells arbres que presentin perill de caiguda, inclinació evident, etc etc. I després un projecte d'ombres, perquè en el fons la pineda no és només una pineda que ens fa gràcia que hi hagin arbres, sinó que és com un refugi climàtic i una zona d'activitat pedagògica.
Demanen més implicació de l'Ajuntament o la Generalitat per resoldre la situació de manera urgent després d'unes primeres actuacions que es van fer per la caiguda del primer arbre per estabilitzar el terreny.
L'11 de setembre va caure el segon arbre just després d'aquestes actuacions. De fet, aquestes actuacions encara estaven en obres, estaven finalitzant-se. Es va fer un informe tècnic des de la segona caiguda que va concloure que la caiguda d'aquest segon arbre va estar ocasionada per les actuacions de les terrasses i dels murs que s'havien fet durant l'estiu. I aquí vam començar un ball, diguéssim, un passar-se la pilota entre Ajuntament i Generalitat, Departament, diguéssim, d'Educació.
Asseguren que des del centre s'han fet moltes peticions per desencallar la situació i que les actuacions no arriben.
Doncs això, a Girona, al Pallars Jussà, Sant Esteve de la Sarga fa un mes que té bloquejada una de les dues vies d'accés. La carretera que connecta el municipi amb l'N-230 està tallada per una esllavissada i l'Ajuntament denuncia que les altres administracions no els ajuden. El bloqueig també talla un dels accessos al Congost de Mont-rebei. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira, fem zoom sobre la situació en aquesta zona.
Hola, Estel, bon dia. A veure, el despreniment va tenir lloc ara fa un mes, però encara manté interrompuda la connexió per l'LV-9124 entre l'N-230 i el municipi, per risc de noves caigudes de roques. L'alcalde Jordi Navarra explica que el municipi no té capacitat tècnica ni econòmica per assumir una obra d'aquesta magnitud i que per això ha demanat suport a les administracions.
Les previsions són que continuarà tancada fins que alguna administració més potent mos doni els medis o directament ho arreglen ells. Nosaltres no som capaços de poder-ho arreglar i molt menys de garantir la seguretat dels mils de persones que passen per aquesta carretera.
Segons un informe de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el risc d'esllavissada en aquest punt és real i important. Abans de reobrir la carretera, cal retirar el material caigut i reparar les malles de protecció, que van quedar malmeses. El tall no afecta igual tots els nuclis del municipi. Pobles com Moró, Alzina, Beniure, Estorm o Sant Esteve de la Sarga mateix poden sortir per la C13, pel vessant Pallarès, però per als veïns de la Clua o els Mora, la situació és més complicada perquè l'N-230 és la seva connexió habitual amb l'exterior. Des del consistori alerten també de l'impacte que pot tenir sobre el turisme, perquè el despreniment bloqueja l'accés rodat al Congost de Mont-rebei, un dels principals atractius de la zona.
Falten 7 minuts per 2:15. Catalunya al dia. I ara, atenció a aquella gent susceptible a tenir al·lèrgies. L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma alerta d'una primavera especialment complicada per les persones al·lèrgiques. Les pluges abundants i la temperatura suau fan una combinació que ha generat intenses pol·linitzacions des de mitjans del mes de febrer. Això s'ha presentat a Bellaterra, allà hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
A més, el canvi climàtic afavoreix que creixin les quantitats de pol·len i, per tant, també els afectats per aquest pol·len.
Sí, així ens ho ha explicat la doctora Jordina Belmonte. És investigadora i responsable de la xarxa aerobiològica de Catalunya. La combinació de fortes pluges amb temperatures suaus fa que vinguin uns mesos durs en aquest sentit.
Serà un any, en principi, complicat.
totes les precaucions que sàpiguen prendre, informació i precaucions. Ha arribat una mica tard, però ha arribat forta. I a més, tant la temperatura que fa a migdia com la quantitat d'aigua que tenen a terra i que tindran, perquè tot regalima d'aigua, fa preveure que estaran molt fortes per poder generar moltes flors i moltes fulles i molt de tot.
I els experts, Marta, confirmen que cada cop arriben més al·lèrgics a les seves consultes.
Sí, els al·lèrgics als pol·lens de l'hivern, com xiprer, freixa, avellaner i parietària, estan patint símptomes des de febrer, aquest any una mica més tard, però amb molta força. El doctor Gaspar Dalmau, cap de la Societat Catalana de l'Al·lergologia, explica que cada any veuen més persones afectades.
Som conscients de que les plantes, no?, com es van afectant i com va condicionant que els pol·lens siguin més agressius al·lergènicament parlant, com les temperatures altes, el diòxid de carboni, la contaminació, no?, pot afectar amb aquestes produccions de pol·len per a les plantes. Això el que genera és un impacte. Hi ha més pacients al·lèrgics any rere any, i això ho veiem a les nostres consultes.
Alerta també que inicialment l'al·lèrgia i els refredats es poden confondre. Per les persones afectades i els que hi puguin estar interessats, poden consultar cada setmana les previsions al butlletí que es publica a la pàgina web aerobiologia.cat.
El contracte de neteja de l'Hospitalet de Llobregat de 43 milions i mig d'euros per any incorpora nous vehicles, nous camions de recollida de residus i la renovació de més de 4.200 contenidors d'escombraries. I entre les novetats hi ha també la incorporació d'un cos d'inspectors per vetllar perquè funcioni bé aquest servei. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Doncs anem a pams perquè avui mateix, en la primera fase del desplegament, entren en funcionament els nous vehicles de neteja de l'espai públic amb una aposta pels que utilitzen l'aigua per rentar. El servei també incorpora un nou cos de 18 inspectors que tindran capacitat punitiva, però que alhora volen ser didàctics sobre l'ús de l'espai públic, segons l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, en David Quirós.
I ells, els que tenen capacitat, evidentment, és sancionadora, perquè ells aixecaran acta per tal de que després els serveis jurídics puguin, en funció del tipus d'incompliment, doncs, si s'ha de tramitar algun tipus de sanció, de poder fer-ho. Però també el que volem fer és conscienciar, acompanyar, informar, perquè, com us deia abans, tot això ho fem entre tots. O sigui, no es tracta només d'anar a la sanció, al contrari, sinó a fer pedagogia entre tots.
El mes de maig es desplegarà la segona fase, que serà quan entren en funcionament els nous vehicles de recollida d'escombraries i es renovin aquests 4.250 contenidors que estan distribuïts arreu de la ciutat. I el mes d'agost entrarà en funcionament els nous vehicles de neteja de clavegueram. Amb el desplegament definitiu d'aquest contracte de 10 anys de durada, s'incorporen 154 vehicles nous al parc mòbil del servei. L'objectiu final, evidentment, millorar l'estat global de l'espai públic a l'Hospitalet de Llobregat.
Us ho dèiem tot just començar. Males perspectives per al sector de la carxofa a les Terres de l'Ebre. Els successius temporals que hi va haver durant la tardor han ofegat part de les carxoferes i en alguns casos s'ha perdut fins a la meitat de la collita. Amposta, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I a banda, els preus també van a la baixa.
Sí, així és, sobretot perquè les pluges han fet retardar la recol·lecció i ara ja estem en plena temporada de conserves. Així ens ho explicava el Josep Arques, gerent del Deagro.
La planta en aquell moment se va parar, va perdre raïl, asfíxia, per excés d'humitats i tot això. La planta ara s'ha recuperat, però la producció, en vez de fer-la en unes fetges que pues, els preus podien anar més bé, s'ha pues, vingut a èpoques de conserva i la conserva pues, ja no traga tampoc.
Anem a pams, però un dels pagesos que ha perdut aquesta meitat de la collita és el Jaume Moya, té els camps en posta, a tocar de fet de la C12 i molt a prop de l'encreuament de la via amb el barranc de la Galera.
Vam començar amb el peu. Nosaltres aquí justament vam tindre la barrancada. En aquest lloc que estem ara vam estar en un metro d'aigua, però 100 metres més allà vam tindre 2 metres d'aigua per l'au de canal i tot això. Encara les carxoferes han respost bastant bé i estem collint ara pues, quasi lo normal. Les que no van morir.
Si hi ha menys producció, les lleis del capitalisme dirien que la preu hauria de baixar. Doncs no. Dos factors, bàsicament ho expliquen.
A 3 anys en aquestes fetges hi ha comprar sobre 80 euros i enguany deu estar comprant a 30 cèntims i el mercat pues, deu estar pues, a 70 o 80 cèntims.
No es paga més perquè a veure, és un mercat global gran i quan aquí o allà ja fan falta, venen d'aquí o van d'allà. No vull dir-lo, però és el que passarà en el Mercosur, en Egipte, tot això.
I com es tradueix tot plegat? Doncs en què cada cop hi ha menys pagesos abrencs que cultiven carxofa, ara mateix un cultiu que es concentra aquí a Amposta, però sobretot a la veïna aldea.
A punt d'arribar, 2:15, falta tot just mig minut. En aquest programa sovint parlem de les afectacions que tenen les incidències meteorològiques, les inclemències al camp. Però avui ens fixem en el vessant humà. Us explicarem el cas d'un matrimoni de pagesos de Lleida que per males collites van arribar a acumular un deute de més de 200.000 euros. Una dècada més tard s'han pogut acollir a la llei de la segona oportunitat i se'ls ha pogut perdonar els deutes que tenien. Lleida Juliol Becar és una història que va començar ara fa 15 anys.
Bon dia, Estel. Això mateix. Una mala collita i unes gelades que van arrasar els camps van ser l'inici dels problemes d'este matrimoni lleidatà. En aquell moment, a més, van optar per vendre la producció a un comprador amb fruiteries a Barcelona en lloc d'una cooperativa i es van quedar enrere. Ens explicava la seva advocada Marta Bergadà, de Bergadà Advocats.
Tenien unes finques que havia presseguers, hi van haver gelades, llavors part de la collita la volien vendre i no la van poder vendre, la venda se'ls va tirar enrere. Bueno, van ser un munt de circumstàncies que van portar a la insolvència.
I a partir d'aquí, doncs, el deute va créixer i els problemes es van anar acumulant.
Ara arribava a una situació molt crítica perquè quasi bé ni podien ni menjar. No es va remuntar aquesta situació. Quan passen coses d'aquestes, doncs ja perds una mica el nord, et quedes, quan estàs en estat d'insolvència, tot sembla que tot et vagi malament, tot et va en contra.
I recorda com van arribar al despatx sense saber gaire què era la llei de la segona oportunitat.
Que va vindre aquesta parelleta que no s'ho creien. Va vindre al despatx perquè algú els va recomanar, mira, no la va rebregar. I quan vam arribar, pues, no s'ho acabàvem de creure. I clar, la pregunta és, però realment ens perdonaran els deutes?
El matrimoni complia tots els requisits, com per exemple no tenir antecedents de delictes d'estafa o contra el patrimoni o no haver passat per un concurs culpable. Per això el jutjat mercantil de Lleida els ha pogut perdonar el deute que arribava als 268.000 euros.
Clar, al final, quan els truques, veus la diferència. Si poguéssim gravar el vídeo de quan van vindre al despatx desesperats i el moment de la trucada, quan els dius... Ja felicitats, ja no tinc deutes, podeu començar de zero una altra vegada. És emocionant.
Ara, algunes de les finques del matrimoni les ha començat a gestionar el seu fill.
De Banyoles, conjuntament amb l'entitat All Stars, posa en marxa la biblioteca a casa. És una iniciativa que vol acostar la cultura a les persones que no es poden moure o que pateixen la solitud no volguda, no desitjada. Banyoles, Laia Claret, perquè Banyoles ha decidit engegar aquest projecte, justament aquí.
Hola, bon dia. Doncs mira, ens ho explica la regidora de Serveis Socials, Esther Busquet, ras i curt.
Tenim una ciutat envellida i sobreenvellida, però sobreenvellida i envellida amb un nivell d'activitat i de benestar cognitiu que et dona per poder fer activitats. Llavors neix aquest projecte. I també intentar, no, que aquest sentiment desapareixi, intentant-te'ls acostar a altres serveis.
Al Catalunya al dia hem passat un matí amb la Montserrat d'Aranes, té 91 anys i és una de les usuàries del servei.
Ai, molt, molt. T'ho dic per la meva mare, em deia de petita, em deia, eh? Fora llegir, Montse, eh? Fes la feina i després llegeix tant que vulguis. Però primer allò del col·legi. I ara estic llegint la segona fase de Tiempos de costura, que és la cira.
Tant l'Ajuntament com l'entitat remarquen que llegir contribueix a estimular el cervell, millorar la memòria, la concentració, però de la biblioteca també en poden agafar pel·lícules o jocs. Qui acompanyarà la Montserrat és la Martina Verdaguer, voluntària.
Em fa molta il·lusió perquè crec que la gent gran, pues, han de ser escoltats i acompanyats, poder passar estones amb ella, tant sigui a través d'un llibre, d'altres activitats. Aquestes petites estones jo crec que poden ajudar molt, inclús... Per mi crec que és molt interessant, perquè també s'aprèn molt de la gent gran.
I qui coordina aquests voluntaris de l'entitat All Stars és Vicky Sánchez.
Anem a la biblioteca, agafem el material, siguin llibres, siguin revistes, siguin vídeos, jocs, inclús, i els portem a casa de les persones. Compartir lectura, compartir cultura, portar-los a casa, però sobretot també fer companyia. Bé sigui a casa de la persona o bé sigui fent un cafè o fent un bol.
I des de l'entitat especifiquen que els usuaris no només cal que siguin persones grans, també adults que tinguin necessitats d'aquest servei.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I amb en Marc Vidal també per repassar les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què tenim avui?
Mira, repassem sobretot les notícies de territori, doncs aquesta vaga d'educació, diferents punts. Aquesta setmana, com sabeu, avui segon dia de vaga d'educació, manifestacions a Tarragona i Tortosa. En aquest cas, amb el suport de la pagesia, diu aquesta informació.
Sí, de Revolta Pagesa, que demà em sembla que també s'afegeix a les protestes que hi ha a Lleida, Pirineu,
sí, correcte,
Catalunya Central, etc.
Ja n'heu parlat aquí fa una estona. I també aquests dos xocs amb camions que han deixat dos morts a Alcover i a Pons aquest dimarts al matí. Per tant, dia tràgic avui a les carreteres. Hi ha 20 morts aquest any en accidents de trànsit a Catalunya. Notícia també destacada a la web.
Fixa't, 20 morts amb el que portem, que són 3 mesos pràcticament, no ni això.
Això.
Fa un any de què parlàvem, Marc?
Mira, parlàvem de com el president Illa s'obria a recuperar els Jocs Olímpics d'hivern amb Aragó, Stop Jocs Olímpics, que ho va considerar un despropòsit en aquell moment. Illa el que va dir que estudiarien la proposta que havia fet justament la que era candidata del PSOE a l'Aragó, Pilar Alegria.
El context és molt important, correcte, per explicar aquesta notícia.
De presentar de la candidatura conjunta, però que sàpigues que al maig, 2 mesos després, Illa, en un esmorzar que va fer a Saragossa, a un tribuna d'aquests que organitza un mitjà de comunicació, doncs ja va dir que aquest afer no està sobre la taula, per tant ja ho va descartar. I està buscant en la campanya electoral de les eleccions aragoneses, tampoc no va ser un tema...
No, ja es va enterrar del tot, no, en aquell moment, totalment, jo m'imagino, sí. Però sí que va passar això, no?, que era un moment d'un míting de Pilar Alegria i l'Illa es va trobar una mica en fals, sí, perquè ella va deixar anar això i no va tenir més remei que dir...
Ho va haver de fer 2 mesos després, en tot sí. cas, no?
Molt bé, doncs escolta, demà més.
Això farem, vinga.
Gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
1:36.
Hola. Hola. I el tercer, mira'l.
Doncs aquesta és la reacció d'uns esquiadors de muntanya, ja ho sentiu, l'embadaliment que porten després de veure, ahir al matí van gravar una mare i dos cadells, dos, corrent per les pistes de l'estació de Tavascan, talment com si fos un documental de National Geographic, unes imatges que ja han corregut com la pólvora per les xarxes socials i que confirmarien que els ossos ja s'han despertat de la hibernació amb l'arribada del bon temps, amb aquesta primavera que comencem a ensumar ja, ara sí que sí. Doncs treballadors de l'estació han confirmat la presència d'aquests animals, d'aquests ossos, també n'han fotografiat les petjades. És el cas, per exemple, d'en Dimitri López. Dimitri, bon dia.
Bon dia, Estel.
Tu has gravat les petjades, però els has vist, els ossos, o no?
No, jo no els he vist encara, algun dia.
I altres vegades te n'has trobat mai cap de cara?
No, petjades uns quants cops, perquè són molt fàcils d'identificar damunt de la neu, però dos no me n'he trobat mai cap.
Són fàcils d'identificar, perquè, clar, deuen tenir una magnitud, no? Deuen deixar un bon forat a la neu, no?
Sí, són animals grans i els mascles són més grans que una mà d'un adult corpulent i les d'ahir, per exemple, que eren de cries, doncs es veien més petitones.
Clar, i no sé com t'ho prens, això et fa cert respecte que et puguis trobar aquests animals?
La veritat, no. Jo crec que tant ells com nosaltres ens tenim por mútuament i a no ser que tinguis la mala sort de quedar-te entre la femella i les cries, jo crec que ells marxaran corrent cap una banda i jo segurament marxaré cap a l'altra.
Doncs escolta, Dimitri, et demanem que si un dia trobes o veus un os, encara que sigui de lluny aquí a l'estació de Tavascan, et tornis a posar en contacte amb el Catalunya al dia i en parlem.
I tant.
D'acord?
Molt bé.
Gràcies i bon dia.
A vosaltres, bon dia. Adéu.
Doncs, per cert, que si voleu veure aquest fantàstic vídeo d'aquests excursionistes que van gravar aquesta orsa amb els seus dos cadells i també les fotografies d'aquestes petjades d'os, ho teniu al 3catinfo.cat. I neix a Vic, mentrestant, l'Associació Catalana de la Indústria d'Insectes, és l'Indicat. per donar veu a un sector emergent gràcies a l'interès mundial creixent a buscar fonts alternatives de proteïna. De moment en formen part 7 empreses de diferents punts de les comarques catalanes, des d'Osona a l'Urgell, que treballen tant en alimentació animal com humana i també en fertilitzants. Anem a Vic, Natia Dell.
Hola, què tal? Bon dia.
Quin tipus de producte es fan amb aquests insectes?
Doncs mira, des de pins superanimal, que es faria a partir de larves de mosca, a barretes energètiques per al consum humà, fetes de farina de grill. No tenen gust, però tenen moltíssima proteïna i nutrients. L'objectiu d'aquesta associació que avui neix és sumar esforços i donar visibilitat a un sector amb un gran potencial. Salvador Montagut n'és el president.
És una mica a l'inici de tot això. I per això estem creant aquesta associació, bàsicament perquè pensem que ha de ser molt potent en els pròxims anys i necessitem tindre una veu per poder parlar amb l'administració, per poder coordinar tot això.
Un sector, doncs, incipient, més normalitzat a països asiàtics o llatinoamericans, que encara té molt camí per recórrer i tabús a superar. Bernat Munté, de GrillCat, té una granja amb 20 milions de grills a Sant Miquel de Balanyà, aquí a Osona. Aviat traurà al mercat una mel feta amb farina de grill i unes hamburgueses vegetals amb moltíssima quantitat de B12. Però el gruix del que fabriquen se'n va a l'estranger perquè aquí encara costa.
Sabem que introduir insecte costa a Catalunya i a l'Estat espanyol, i llavors ens és molt senzill vendre-ho o exportar-ho, perquè hi ha demanda.
L'associació, amb seu a Vic, ha tingut el suport de Creacció, l'Agència per a l'Emprenedoria i la Innovació.
I Ecologistes en Acció denuncia que 3 de cada 4 mesuradors de la contaminació que hi ha a les principals ciutats espanyoles estan ubicats lluny dels punts crítics i, per tant, no retraten la realitat d'aquest problema. Barcelona és una de les ciutats on n'han detectat un cas. Anem cap allà, doncs. Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Es tracta de l'estació de mesura de la contaminació que hi ha a l'Eixample. Està situada a la Cruïlla, entre Comte Borrell i Avinguda de Roma, una zona pacificada a dins de l'eix verd del barri que no té res a veure amb la realitat de la majoria de carrers de l'Eixample. Didac Navarro, un dels autors de l'informe Trànsit i qualitat de l'aire urbà a l'Estat espanyol, ho posa com a exemple del que qualifica de trampa per maquillar la realitat de la contaminació a la ciutat.
No és la realitat de lo que estan respirant les veïnes del barri. Hi ha un decalatge de la realitat que estem poguent monitorar amb la realitat que respirem les veïnes de Barcelona.
Un decalatge i un incompliment de normativa. La nova directiva europea de qualitat de l'aire obliga a situar aquestes estacions en punts crítics pel volum de trànsit o per les condicions de dispersió dels contaminants. Els ecologistes demanen a l'Ajuntament de Barcelona que ampliï la xarxa de mesures col·locant estacions també en aquests indrets.
Els estudiants de 16 i 17 anys que fan el grau mitjà d'emergències sanitàries denuncien que no els deixen fer les pràctiques en ambulàncies perquè són menors d'edat. Les empreses ho justifiquen per la inseguretat jurídica que els comporta i des del Departament d'Ensenyament asseguren que hi estan buscant una sortida, una solució. Ens fixem concretament en la situació que hi ha a la ciutat de Girona. Fèlix Martín, què en diuen aquests estudiants?
Hola, bon dia. Doncs no ho entenen ni ells ni les famílies. Expliquen que des del Departament d'Educació els han plantejat fer pràctiques en geriàtrics o sociosanitaris. Els estudiants, que són menors d'edat i que fan aquest cicle, són la majoria. Com en Jordi Casas i en Martí Caçadó, tots dos tenen 17 anys.
A principi del curs ens van dir, doncs, que no ens deixaven fer les pràctiques als menors d'edat. Ens haurem d'esperar fins als 18 anys que se'ns retraci, bueno, els estudis, i els que volem fer a la superior, com jo, potser haguem tinguem un any mort entre mitjà i superior.
Ens van comunicar que ens podríem posar alguna residència. Clar, nosaltres estar allà tancats, doncs la veritat que no prenem res perquè nosaltres fem un cicle d'emergències sanitàries.
Un dels pares, Juan Ramon Rodríguez, que més és tècnic d'emergències sanitàries, considera que les alternatives que els ofereixen no tenen cap sentit.
Al meu parer, com a professional del sector, això és inadmissible. O sigui, és com dir a un cuiner que jugui a cuinetes. No respecta el que és la pràctica extrahospitalària, que és la que s'aprèn al carrer i la que s'aprèn estant en contacte amb els pacients i amb la vida real.
A tot el país hi ha una quarantena de centres impartint aquests estudis públics i privats.
A Tarragona es prepara per l'arribada del Tour de França que farà parada a la ciutat el 5 de juliol, des d'on sortirà la segona etapa. L'Ajuntament, la Diputació de Tarragona i la Generalitat treballen conjuntament en l'organització d'activitats per implicar la ciutadania en aquest esdeveniment, a més de coordinar-se en aspectes de caire organitzatiu. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo. De fet, aquell dia esperen que s'arribin a plegar unes 80.000 persones a la ciutat el 5 de juliol.
Bon dia, exacte, i en aquest sentit ja s'ha previst tota la infraestructura logística per fer-hi front. Però més enllà de la pròpia jornada del 5 de juliol, es busca obrir l'esdeveniment a la ciutadania amb activitats prèvies de caràcter festiu, cultural i educatiu. És el cas de la festa prevista pel 26 de març per posar en marxa un marcador amb el compte enrere 100 dies abans de l'arribada del Tour. L'alcalde, Rubén Viñuales, explica el principal objectiu del programa d'activitats.
El que volem és que celebrem el Tour no només per la cursa, sinó amb una ciutat que es mou, un territori que es mou, que participa i que s'omplirà d'activitats per a tots els públics.
Altres propostes passen pel Pla de Voluntariat de la Generalitat perquè la ciutadania es pugui implicar en l'esdeveniment. Des de la Diputació, a més de finançar i visibilitzar el Tour amb diverses accions, també dona suport als altres 9 municipis de la demarcació per on passa la prova, com ara Altafulla, Torredembarra, el Vendrell o Calafell.
I encara a Tarragona, l'Ajuntament ha impulsat un full de ruta que busca millorar el model turístic de la ciutat, que passaria per aspectes com ara posar en valor el patrimoni tarragoní, ampliar les places hoteleres o reforçar la seva capitalitat, sempre, però, basant-se en un turisme sostenible. Clara, per això s'ha treballat un document que planteja accions concretes.
Sí, de fet, és un document que s'ha presentat com un pla de màrqueting treballat amb el sector, pel qual s'ha fet un estudi previ i que proposa una 80 d'accions estructurades amb 4 grans eixos, que passen per una governança que busqui el consens del sector turístic i la ciutadania, la posada en valor del patrimoni, la millora de les infraestructures turístiques, la mobilitat i l'accessibilitat i potenciar la promoció de la ciutat, tot plegat basant-se en el criteri de turisme sostenible. A més, amb la posada en negre sobre blanc de les dades recollides, es vol acabar amb la visió negativa de la ciutat que de vegades impera entre els veïns. Montse Adán és la regidora de Turisme.
Tarragona no pot limitar-se a ser una ciutat de patrimoni, que també, sinó que ha de ser una ciutat que es viu. Per això situem el patrimoni al centre. Quan millorarem l'experiència del visitant, també reforçarem l'orgull de ciutat. En aquest pla també ens centrem, i molt, amb la sostenibilitat. El turisme només té sentit si es millora la qualitat de vida dels tarragonins i de les tarragonines.
L'objectiu de l'Ajuntament és haver implementat el pla en 5 anys aproximadament.
Catalunya al dia.
I això és Els últims dies de Pompeia, l'experiència immersiva de gran format que l'Ideal de Barcelona obre al públic divendres. Recordem-ho, eh? Montjuïc, no la seva seu de Poblenou, que està en obres. La mostra, que ja han visitat més de 850.000 visitants arreu del món, ens transporta a l'antiga ciutat romana de fa 2.000 anys gràcies a la tecnologia d'última generació. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, la mostra ens permet viure, doncs, per exemple, l'erupció del Vesuvi amb projeccions en 360 graus, o presenciar un combat de gladiadors, o transitar per una casa de Pompeia, tot això amb les ulleres de realitat virtual. L'experiència també inclou objectes històrics i els motlles corporals de les víctimes del volcà. I com explica el director de l'Ideal, Jordi Selles, vol combinar la història amb el mite.
A nosaltres ens agrada la ficció, explorem el mite, tot allò que tenim al cap de les pel·lícules, de les novel·les del que és Pompeia, i això doncs ens permet posar-nos al cos d'un gladiador, viure què és el que passava a la ciutat quan estava esclatant el volcà Vesuvi, però al mateix temps ens permet posar-nos en el dia a dia molt ben documentat de la vida quotidiana normal d'una família romana que vivia a Pompeia al segle I. Com era la seva cuina, com eren les seves termes.
L'exposició, que es va estrenar a Madrid fa 3 anys, ocupa ara 2.000 metres quadrats al Palau Victòria Eugènia. Com deies, l'Ideal hi fa parada temporal, mentre reforma la seva seu del Poblenou, oferint així l'última oportunitat de visitar aquest pavelló abans que s'integri en la futura ampliació del MNAC. Per cert, que la inauguració comptarà amb una desfilada dels Manaies de Banyoles, que és una de les formacions de soldats romans més antigues i emblemàtiques de Catalunya.
Per tant, una mica de combinació, no?, de l'Ideal amb cosa nostra.
Exacte.
Molt bé, gràcies, Montse. Per La versió contemporània de Manon Lescaut, de Giacomo Puccini, arriba avui al Gran Teatre del Liceu, on es podrà veure fins l'1 d'abril. És una producció que porta la signatura d'Àlex Uller i la direcció musical és de Josep Pons. És una nova lectura de l'òpera de Puccini, trasllada la història a l'Europa actual i presenta la protagonista com una immigrant sense papers. El director d'escena, Àlex Uller, explica la seva visió del personatge de Manon.
Quina és la nostra versió? Doncs la d'una noia immigrant, sense papers, que entra a Europa per trobar-se amb el seu germà. Entra il·legalment, treballa en un taller d'aquests de costura clandestí. Veiem el germà que rep un missatge dels pares que li diuen, escolta, torna a la casa.
La posada en escena situa els personatges en espais opressius i contemporanis com a metàfora del món actual. Víctor García és director artístic del Liceu.
La urgència d'aquest títol present i amb aquesta manera contemporània de visitar-lo per al costat estat de l'Àlex és una grandíssima metàfora del món d'avui, en què es promet la felicitat de forma molt immediata a canvi de la pèrdua, diguem, gradual de la pròpia llibertat.
La soprano Asmik Grigorian interpreta Manon Lescaut en el paper de Renato Desgriel. S'alternen els tenors Joshua Guerrero en 4 funcions i Van Gisenhoff en 2. L'última de les 6 representacions serà l'1 d'abril.
Però serà impossible que la gent no conozca una religió que crecerà exponencialment dia a dia.
I la 13a edició de la Mostra d'Igualada oferirà 41 espectacles de teatre, dansa o circ que connectaran imaginació, pensament crític i nous llenguatges artístics. Òscar Callau, bon dia.
Bon dia. Del 16 al 19 d'abril, la Mostra d'Arts Escèniques de la capital de l'Anoia presentarà treballs de 39 companyies diferents, com Hermanas Pico Hueso, Companyia Kamchatka, Tot i Turonell, La Mula, Inspira Teatre o Mambo Project. En la seva estrena com a director artístic de la mostra, Joan Arqué ha volgut fer una selecció molt acurada d'espectacles que combinen innovació escènica i nous llenguatges.
Aquí hem nombrat 800 i pico propostes que han arribat a partir d'una convocatòria. N'arriben moltes més. Coses que tu decideixes que estarien bé, coses que vas a veure i descobreixes pel món. Podríem parlar de gairebé 1.000 propostes, de les quals n'hem acabat triant 39 companyies. Que injust, no? Que difícil, una tria.
La programació també aposta per espectacles compromesos socialment amb temes com la salut mental, la convivència entre generacions, la memòria o la relació amb el territori. La Mostra Igualada oferirà en total 114 funcions en 17 espais de la ciutat.
I París, Londres, Nova York i ara també surt al mapa Berga. Un antic hostal del municipi s'ha convertit en una de les millors experiències immersives de terror del món. S'han disparat les reserves fetes amb mesos d'antelació. Es diu Insomnia Hotel i inclou el quart millor escape room del planeta. El secret dels Kruger. És una marató de terror de 6 hores amb sopar teatralitzat, allotjament i molts enigmes per resoldre. Nati Adell, des de Berga, una proposta que no té precedents a l'Estat, segons els seus creadors. Qui hi ha al darrere?
Doncs mira, al darrere del projecte hi ha Climent Vila i la seva parella, Sílvia Mosella, que són fundadors d'Insomnia Corporation, pioners del terror immersiu a l'Estat i fundadors en el seu moment d'Horrorland a Cercs. A banda de tot el que ofereixen a l'hotel, tenen un parell d'escape rooms de terror més al Berguedà, fa temps, al mig del bosc. Encara no es creuen, deia el Climent, que estiguin entre els millors del món.
París, Londres, Barcelona, Madrid, Nova York, Los Angeles... Quart millor del món a Berga. Del món! Uau! Per nosaltres és una alegria increïble.
Des que han aconseguit aquest reconeixement internacional, a Berga ve gent de l'altra punta del món.
De Canadà, de Grècia, de Londres, de França, d'Alemanya, d'Estats Units, que quan ells tenen una ruta, inclouen Berga dintre aquesta ruta.
La idea de crear un hotel de terror neix d'una necessitat. Tenen molts clients internacionals i volien allargar l'experiència amb un allotjament diferent.
I Empar Moliner torna demà a les llibreries amb la novel·la Instruccions per viure sense ella. La protagonista és una escriptora i periodista que té una malaltia terminal i ho vol deixar tot arreglat abans de morir perquè no es noti la seva absència. L'obra interroga la necessitat de deixar empremta, també reflexiona sobre la crisi de la premsa escrita, tot i que encara determina vides i vanitats, com el fet d'escriure, també diu ella, l'Empar Moliner, que és una forma de poder. D'aquí a poc més de 6 minuts haurem arribat a les 2 del migdia. De seguida, els esports.
Esports.
Doncs ja sabeu, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions, la informació esportiva. I aquí a Barcelona, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia, Estel.
Unes hores després d'haver estat reelegit president del Barça, Joan Laporta avui ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
Laporta ha explicat primer de tot quines han de ser les prioritats en aquest pròxim mandat de 5 anys.
Haurem de passar per aquell període de salvar el club i, per tant, hi haurà certa normalitat amb el que és la consecució dels objectius que tenim doncs, previstos, que és acabar l'estadi i el que l'equip doncs, cada vegada l'anirem millorant perquè la base ja està feta.
El reelegit president Blaugrana ha comentat que li agradaria que continués Lewandowski i poder renovar Hansi Flick com a mínim 2 anys més.
Entenc doncs, que el Hansi voldrà renovar, el Barça volem seguir tenint el Hansi Flick, i a mi m'agradaria, com a president electe, la meva opinió és que se l'hauria de renovar i tenim doncs ara 5 anys per endavant. Crec que seria bo la fórmula aquesta que sempre el Hansi té un any més de contracte al corrent, diguem-ne. No?
És a dir, seria fins al 2028 si renovés ara, no?
Sí, sí, exacte.
Laporta també ha comentat que si quan s'instal·li la cobertura del Camp Nou han d'anar a jugar a un altre estadi, la intenció és fer-ho el joc en Cruyff, que ampliaria el seu aforament, i ha afegit que mentre el Madrid es segueixi personant com a acusació en el cas Negreira, no té cap intenció de refer relacions ni amb el Club Blanc ni amb Florentino Pérez.
I just després de l'entrevista de Catalunya Ràdio, Joan Laporta ha volgut anar directament a la ciutat esportiva Joan Gamper, ja com a president reelegit, per donar suport a l'equip que avui acaba de preparar el partit de demà de la Champions.
Els blaugrana rebran demà a la tarda el Newcastle al Camp Nou a la tornada dels vuitens de final. I aquest matí hem fet l'últim entrenament. Fa uns minuts, a més, s'ha fet la roda de premsa oficial amb Pau Cubarsí i el tècnic Hansi Flick. Marxem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper per saber-ne l'última hora. Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal? Bon dia, Eudald. Doncs una roda de premsa, sobretot en el cas de Hansi Flick, que ha començat, evidentment, centrada en aquest últim document que sentíem de Joan Laporta demanant aquesta renovació de Hansi Flick. Ha explicat al tècnic que s'hi posa bé, però que abans ha de parlar amb la seva família.
Bé, crec que no és el moment adient, perquè ara tenim un partit molt important per nosaltres demà i per al club, per al futur. Però al final tothom sap que jo estic molt content aquí, però esclar, primer he de parlar amb la meva família i es tracta d'això. I crec que tenim temps per parlar-ne i ara mateix, com dic, no és el moment.
El tema de la jornada electoral de diumenge ha marcat també bona part de la roda de premsa de Pau Cubarsí. Cubarsí és un dels futbolistes que van acudir a votar i els quals es va veure saltant i ballant amb Joan Laporta al centre electoral. Avui ell ha defensat que tots els jugadors tenen dret a expressar-se com creguin.
Como jugador y como socio, cada uno tiene la libertad de expresarse como desee, de votar a quien crea necesario. Yo voté y me lo quedo para mí, pero ha salido la puerta presidente, así que le damos la enhorabuena y nosotros mentalizados ya para mañana.
Recordem que Hansi Flick té encara per aquest partit les baixes de Frenkie de Jong, Balde, Koundé i Christensen, mentre que els jugadors del filial, Xavi Espar i Álvaro Cortés, continuen treballant amb la resta del grup.
En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja jugaran aquest vespre a Màlaga la primera posició del seu grup de la Lliga de Campions FIBA en l'última jornada.
Tant el Joventut com l'Unicaja ja estan classificats pels quarts de final, però acabar primers de grup del top 16 els permetria tenir el factor pista a favor en el play-off. El Joventut ara mateix és líder del grup i mantindria aquest primer lloc si guanya o bé si perd per 4 punts o menys, ja que la primera volta va guanyar de 5 punts de diferència. De l'Unicaja en parla el segon entrenador de la penya, Aleix Duran.
Ell
ells han endurit la seva defensa durant la temporada, l'han anat millorant. Nosaltres també penso que controlem millor el ritme i esperem més un partit com el d'aquí que com el d'allà.
El Joventut té la baixa del base Guillem Vives amb un esquinç al turmell esquerre. L'Unicaja Joventut començarà a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe per Esport 3. I encara en bàsquet, però la NBA. Nova derrota aquesta matinada dels Brooklyn Nets del tècnic badaloní Jordi Fernández. Han perdut en Portland 95-114 i ara són 13ens de la Conferència Est amb només 17 victòries.
Molt bé, gràcies, Eudald. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
És quan Diego Flores, que torna al Liceu, ara en format més íntim, acompanyat del piano de Vincenzo Scalera, per repassar les grans àries de l'òpera italiana, Verdi, Rossini, però també de Mozart o de Franz Liszt, i de cançons populars que li permeten lluir la seva tècnica i el seu registre vocal sublim. El recital d'aquest tenor peruà, un dels grans intèrprets de la lírica internacional, serà dijous, a 8:15 del vespre, al Liceu. Amb la veu de Juan Diego Flores ens acomiadem avui, tornarem a ser aquí demà, a 1:00 del migdia. Moltes gràcies per acompanyar-nos.